Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Per molts anys, princesa, ens fem vells
estimat
i ens acostumem
l'un. Hi ha certes coses que han de ser escrites abans.
Benvolgut pare i mare, probablement una de les coses més lamentables
a vegades
en una vida.
Em miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una
Benvolgut,
noia...
Benvolgut, senyor president. Primer, m'agradaria presentar-te.
L'Obra Cartes. Els diumenges a les 9 del vespre, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'Obra Cartes. Els diumenges a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Estimo tant la vida que la faig meva moltes vegades. Montserrat Abelló, El blat del temps, 1986.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 35a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. Avui de glossari només hi ha una paraula, que és la paraula nieró, que correspon a niu. A Terra Santa em vaig adonar que jo era un mal cristià. A Terra Santa vaig descobrir que ni l'Església ni les jerarquies tenen la clau de l'esperit dels homes i que només l'íntim contacte amb ell, aquest ell és en majúscules, i la pràctica constant de les seves doctrines són la base de l'autèntic cristianisme. Com podria un bon cristià estar content d'ell mateix amb aquella vida que portava? Perquè, és clar, no fas mal a ningú, però vas caient de mica en mica pel pendent de la comoditat, del confort, d'una vida sense problemes. Encadenat a un palau, envoltat de festes i de riquesa, festejat pels més alts. Isabel II, impacient per conèixer-me, i jo esquivant-la, fins que no vaig tenir altre remei que saludar-la i fer-li els compliments del cas, i ella em va proposar que fos el seu capellà personal. Qui m'havia de dir aleshores que havia volat tan amunt que estava inflat de vanitat, atordit per l'orgull, sabedor del meu poder en ser el capellà d'una família on la influència i la riquesa estaven per sobre, fins i tot, dels ministres. No volia, si el vela mateix, una plaça de canongia per un protegit seu? I no va pesar més la meva veu en reclamar la plaça per en Collell. I malgrat que jo rebutjava els afalacs tant com podia i no vaig voler honors excessius i vaig rebutjar una canongia, però només perquè la canongia em tindria empresonat, no per vera humilitat i esperit de renúncia, vet aquí la veritat, com era de còmode i de planera la vida? Boca, què vols? Cor, què desitges? I tanmateix, tota la misèria que veia cada dia en el meu ofici del moïner em commovia fins a les fibres més fondes de la meva ànima. I així, portant una vida doble, anava suportant aquest esquinçament en dos, del Nieró de la Canuda al Palau Comillas, ara privant-me de sopar per fer un sacrifici, i a continuació, envoltat de brillants i pedreries en un sopar de rics. No havia, però, suportat tribulacions a Vinyoles per fer-me mereixedor de la dignitat sacerdotal i no havia fet esforços per vèncer-me a mi mateix, com ara aguantar hores de son, lligar l'orgull quan em contradeien, em suspenien o desestimaven algun poema. I és clar que sí, i estic segur que tots ells són actes que plaïen Déu. Però després, amb aquella doble vida, anaven filant una hipocresia rere l'altra. Ens n'anem a Sant Sebastià, i jo furiós, però darrere l'amo. Fem un vol per Europa, mossèn, i jo que sí, que serà bonic. I després veia aquella gent que no té ni on jeure. Els bons de la terra, els justos de la terra, la sal de la terra. Perquè les fortunes, d'on surten? I qui les pasta? Quin llevat les infla? Qui les fa, sinó la suor de l'home pobre? I qui les frueix, sinó el poder de l'home ric? I qui la santifica, sinó l'Església, encara que sàpiga del cert que tota fortuna té una base d'indecència i d'ignomínia? Allà, entre les atzavares i figueres de pala de Natzaret, en les vores del mar de Tiberíades i a la cima del Calvari, on eixample sos braços per abraçar la humanitat, allí, i abans d'arribar a bord del vaixell que ens hi portava, entre aquells caputxins que tan humilment vivien i que els sentien a ell tot hora dins el pit i no de vegades agenollats als peus d'un altar, sinó al capvespre, i en aquell moment subtil de matinada, quan el cel es va esclarint i a la fosca nit i també el lluminós migdia, tot hora. Per això aquells caputxins eren cristians en les obres i no sols en les paraules, ni en les vestimentes, ni en els gestos. Doncs bé, allà al vaixell, i més encara, allà, a Terra Santa, vaig entendre com una revelació que ser cristià vol dir, en primer lloc, la caritat. La resta està molt bé, també és sant i bo, i són coses presents a totes les religions que han existit i existiran. Que Déu vetlla per nosaltres, que l'ànima transitarà a la llum després de la tenebra, que és aquesta vida nostra, que això i que allò, i la castedat i la pobresa. Però tot això no és res. És una closca d'ou buidada al galliner pel bec àvid del gall mascle i covejós. La medul·la és la caritat, la més excelsa de totes les virtuts. A Terra Santa em vaig adonar que jo era un mal cristià. Això que li passa en aquest capellà, que és protagonista del text d'avui, no és una experiència estranya. És a moltes persones que els ve una consciència més aprofundida del que significa això de ser cristià, això de seguir Jesús, precisament quan visiten aquesta terra que en diem santa, aquesta terra que avui en dia pertany a l'estat d'Israel, però que al llarg de la història n'ha tingut tantes de, diríem, conflictes o de situacions polítiques canviants. Jo vaig poder anar a Terra Santa a l'any 2010 i la veritat és que la major part dels llocs que es visiten com els llocs del memorial cristià, aquí Jesús es commemora la multiplicació dels pans i els peixos, aquí la transfiguració, aquí les diferents, naturalment, el Calvari i tot el que és l'església de la Santa Creu, tots els llocs de Jerusalem, l'Hort de les Oliveres, no està gens establert que siguin aquests llocs els llocs històrics des del punt de vista de la vida mateixa de Jesús, però el que no es pot dubtar és que són llocs històrics precisament per la trajectòria de pelegrinatges que sobretot a partir del segle IV i més endavant doncs, s'ha anat establint en aquests llocs. Però més enllà de si els llocs que es commemoren com a llocs sants van o no ser els llocs on van ocórrer els fets que es commemoren, el que és segur és que aquell llac hi era. I el que és segur és que aquelles muntanyes, aquells paratges, aquells horitzons de camps plans i el desert de Judà, per exemple, en la trajectòria, el trajecte des de Jerusalem a dalt de la muntanya fins a Jericó, aquests passatges, aquests paratges que surten en els evangelis no són inventats, no són uns paratges que no hagin existit o que no existeixin, ni tampoc són uns paratges que van existir fa 2.000 anys i que ara ja hagin desaparegut. Això fa una impressió fonda. Jesús, que jo crec que és Déu encarnat, Déu mateix, va passejar per la vora d'aquest llac, va travessar aquest riu, va meditar en aquest desert, va veure aquest perfil d'aquesta ciutat o aquestes muralles. Entre les atzavares i figueres de pala de Natzaret. Ens n'anem a Sant Sebastià, i jo furiós, però darrere l'amo. El capellà de qui parla el text d'avui, el text és una novel·la, però és una novel·la, ja ho avanço, una novel·la històrica, i per tant aquest capellà de qui es parla és un personatge real que ha existit i que vivia, com ha dit el text d'avui, en aquest nieró, en aquest niu, en aquest petit pis, al carrer Canuda, i anava a fer d'almoiner al Palau Comillas. Això vol dir que va entrar al servei d'Antonio López, l'esclavista, i després al servei personal del seu fill Claudi i de la seva esposa. Ens diu també el text, ara privant-me de sopar per fer un sacrifici i a continuació envoltat de brillants i pedreries en un sopar de rics. Una situació de tensió, una situació de haver de fer allò que el bisbe Òscar Romero al principi li semblava allò més normal i després va reaccionar en contra, que era quan al principi deia és que si vols ajudar els pobres t'has de fer amic dels rics. Això ho deia aquest bisbe que va morir, com potser sabeu molts dels qui ara m'esteu escoltant, va morir assassinat d'un tret al mig de la missa. És el bisbe Òscar Romero de El Salvador, bisbe recordat i considerat sant per molta de la gent que tant a Llatinoamèrica com arreu del món doncs han seguit la seva trajectòria i que el papa actual doncs sembla que vol també reivindicar la seva memòria. És una figura de referència en la teologia de l'alliberament, Òscar Romero, però de fet va començar com a bisbe conservador i amb aquesta manera de pensar que també doncs atrapa en el capellà de la que és el protagonista d'avui. Aquest està al costat dels rics per poder fer a través de les almoines que aquests doncs proporcionen per poder ajudar en els pobres. Òscar Romero deia això de que per donar en els pobres t'has de fer amic dels rics al principi del seu episcopat, però després també seva aquella frase de el poble m'ha convertit, el poble m'ha ensenyat a veure les coses com les veu l'Evangeli i entendre que aquesta radicalitat de l'Evangeli demana, quan cal, de plantar cara i de confrontar aquests poders que Jesús també va confrontar per poder donar testimoni de l'Evangeli. Al capvespre i en aquell moment subtil de matinada, quan el cel es va esclarint i a la fosca de la nit i el lluminós migdia, tot hora. Aquí està fent referència en aquests caputxins que, segons les reflexions que fa aquest capellà d'avui, tan humilment vivien i que sentien a Jesús tot hora en ells, i no només de vegades quan s'agenollaven als peus d'un altar, que és el que faria ell, aquest capellà protagonista. Es veu a si mateix doncs, tenint aquesta consciència de la presència de Déu només de forma episòdica, només quan li correspon celebrar la missa. I mira en aquests humils caputxins que troben el vaixell que el porta cap a Terra Santa, i això surt a la novel·la, però també és un fet històric del qual doncs, aquest capellà també ha deixat referència, ha deixat memòria. Quan mira doncs, aquests caputxins que l'acompanyen en el vaixell amb el qual va cap a Terra Santa, s'adona que tenen una vida de pregària molt més intensa que la seva i la relaciona en aquests diferents moments del dia, el capvespre, en el moment de la matinada, a la nit fosca, al migdia lluminós, aquesta acompanyar el ritme del dia amb la litúrgia de les hores. Una pregària que comença quan encara és fosca nit, que esclata de joia quan apareix el sol, que recorda en el migdia de nou aquest moment de cansament. El moment de la pregària del migdia és quan el sol està en el seu zènit i el cortisol. El sol està dalt de tot i el cortisol, aquesta hormona, de vegades li diem hormona de l'estrès, comença ja a davallar. I per tant és un moment on l'energia vital acostuma a decaure, al pic del migdia. La força que es té al matí, quan surt el sol, fa figa, diguéssim, en aquest migdia on la tradició monàstica i col·loca una figura que és la del dimoni meridià, que també se li pot dir, amb una paraula també clàssica de la tradició monàstica, assedia. També en podem dir com melanconia del migdia o simplement ganes de fer la migdiada. Aquesta litúrgia de les hores acompanya el dia, però també podem veure que acompanya tota una trajectòria vital, que podem fer un paral·lel o una comparació entre el ritme d'un jorn, d'un dia, d'una jornada, i el ritme d'una vida. També aquesta vida comença amb molta força, com quan surt el sol. Quan surt el sol de la vida, doncs correspondria, si voleu, primer encara hi posem aquesta infantesa que des d'un punt de vista de l'autoconsciència i de la realització conscient de si mateix seria com una fosca, com correspondria a la pregària de matines, encara no hem sortit, diguéssim, no es pot manifestar aquesta capacitat de projecte propi, això, la infantesa, i en canvi la joventut correspondria en aquestes laudes o en aquest moment de sortida de sol. La màxima força i tot el dia per davant, tota la vida per davant. Aquest moment de migdia que he comentat del dimoni meridià, aquest zènit del sol i comença la davallada del cortisol, això ja correspondria al que de vegades se n'anomena la crisi dels 40 o la crisi dels 50, aquesta meitat de la vida, on ja es veu que tot allò que la joventut havia projectat, doncs que la vida no et donarà per fer-ho. Que no, així com en un dia també pots veure que la meitat del dia doncs no podràs acabar de fer tot allò que potser havies planificat, també a la vida, a la meitat de la vida, pot venir aquest moment de desànim i també de necessitat de descansar. Al vespre, quan es pon el sol, la pregària de vespres correspondria a la vida també en un moment d'entrada a la vellesa. Ja, diguéssim, el temps de treball s'ha acabat, el temps de productivitat, doncs també, des d'aquest punt de vista almenys social, i és el moment de la fe. De la fe en Déu, clar, però també de la fe en un mateix, de la fe en els altres, de la fe en el sentit d'aquesta vida que s'ha anat desplegant potser tan diferent de com l'havíem imaginada. I per últim, la darrera pregària del dia són les completes, que correspondria en aquest moment de la mort, on el tema de fons és el de el perdó. Mirar la pròpia vida i mirar les persones que potser doncs, no han actuat amb tu com t'hauria agradat. Cada dia es pot fer aquesta mirada de perdó sobre la pròpia vivència, però també al final de la vida i sobretot en el moment de la mort pot ser que moltes persones es vegin convidades a tenir una mirada que sigui una mirada de perdó. Però tot això no és res. És una closca d'ou buidada al galliner pel bec àvid del gall mascle i covejós. Aquesta frase l'he triada per doncs, la part estètica, diguéssim, la part literària d'aquesta novel·la. La força que m'ha semblat que té aquesta imatge de comparar amb una closca d'ou buidada el galliner, no només buidada, una closca d'ou buida, doncs és una cosa inútil, ja es comprèn. Però aquesta està buidada, el galliner, pel bec àvid del gall mascle i covejós. M'ha semblat una imatge impactant. I m'agradaria també anomenar-ne un parell més d'aquesta mateixa autora o autor. N'hi ha un altre on està parlant, com sempre, d'aquest capellà que té... És també un capellà poeta i té una gran imaginació, però a més de tenir una gran imaginació, té una tuberculosi. I per tant, doncs, té aquestes cavernes als pulmons pròpies de qui té aquesta malaltia. Diu aquesta altra cita, després dels resos, deixar anar la imaginació cap a les regions íntimes dels seus records, de la seva vida apassionada, que ara es desfeia com un terròs de terra a les cavernes dels pulmons. I encara una altra imatge que es correspon a la joventut d'aquest capellà. Quan està al seminari i comença a descobrir, o de fet llegeix, el primer llibre que l'impacta de veritat. Diu l'autor o l'autora, l'havia llegit de primer al seminari mentre els companys feien tabola i jugaven a pilota. L'havia llegit amb les galtes enceses i el cor bategant com una muntanya immensa que es despertés d'una llarga dormida geològica. El cor bategant com una muntanya immensa que es despertés d'una llarga dormida geològica. L'havia llegit una i altra vegada i l'havia somiat, la galta repenjada en el palmell de la mà, els ulls lluents com l'aigua, destil·lant les primeres paraules que després es farien versos i després del tot poema. El fragment que he llegit avui correspon a la novel·la El mossèn, d'Isabel Clara Simó. De fet, Isabel Clara Simó. Jo sempre li havia dit Isabel Clara Simó, com si Clara fos part del cognom, però en realitat és Isabel Clara Simó i Montlló. I qui és, doncs, aquest mossèn de la novel·la d'Isabel Clara Simó? Aquest mossèn és Jacint Verdaguer. Isabel Clara Simó és escriptora i periodista del País Valencià. Té ara 75 anys. Va fer la carrera de filosofia i de periodisme i també un doctorat en filologia romànica. És autora de novel·les, narracions, teatre, assaig i també de novel·la policíaca. En aquest cas, ha fet una novel·la històrica sobre el seu admirat Jacint Verdaguer, el poeta del poble. La novel·la comença amb un Jacint Verdaguer ja trencat, ja a les acaballes de la seva vida, amb una situació de pobresa, de marginació, de precarietat absoluta, tant econòmica i social com física, per la malaltia de la tuberculosi, tot i que té només 54 anys, que és a l'edat en què, si no m'equivoco, va morir. Comença així la novel·la i va fent la tècnica del flashback, van apareixent, mica en mica, es va reconstruint la vida de Jacint Verdaguer fins a arribar en aquest moment del seu enfrontament amb el bisbe Morgades i de l'expulsió del Palau de Comillas, que és on havia estat, com diu el text d'avui, el moiner, que donava les almoines a càrrec del marquès o per encàrrec del marquès. En un moment de la novel·la, Isabel Clara Simó destaca aquest caràcter, aquesta capacitat poètica de Jacint Verdaguer i diu: «Mossèn llegeix uns fragments d'un nou poema, Canigó, als millors amics, els més íntims i els més delicats i sensibles, i veu en els ulls dels qui l'escolten que una altra vegada ha aconseguit connectar amb les fibres misterioses de l'esperit dels homes i que aquells versos darrers són prou amples per embolcallar tota sencera una ànima». Acabo amb el final del gran poema Canigó, de Verdaguer. Diu així: «Lo que un segle vestí, l'altre ho aterra, més resta sempre el monument de Déu. I la tempesta, el torb, l'odi i la guerra, el Canigó no el tiraran a terra, no es brancaran l'altíbul Pirineu». Això és tot per avui. Fins dimecres vinent i que tingueu molt bona nit i una molt bona setmana.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.